Estem a la plaça de l'Església. Tots els pobles en tenen una. Fa olor de nyenya, de llar i carn torrada. Lluís el sol, però fa fred, un fred sec d'església. En esta plaça feia la primera parada el pregoner. Amb el cornetí daurat i ben cuidat, avisava de les ordres del senyor alcalde, de la mort d'algun veí, de festes o d'anuncis comercials. D'això ja fa 50 anys.
Fútbol, para mañana domingo día 30 de marzo, a las 4 y media de la tarde, gran partido de fútbol, categoría preferente, entre los equipos Unión Deportiva Villar y Club de Fútbol Torrente. Afición, todos al campo.
El pregoner era normalment l'alguacil del poble. I si de matí, cap a les 10, i de vesprada, a les 3, esperava fer el pregó sempre als mateixos llocs, punts estratègics que formaven una creu perquè la seva veu arribara a tots els cantons del poble. Ara el pregó es diu Van. Al poble del Villar, als Serrans, Ximo, l'alguacil, continua la tradició.
Se comunica al vecindario que el 14 al 30 de abril se pasará la revisión de vehículos en el polígono industrial La Loma.
Ara Ximo fa els vans amb l'ajuda d'altaveus repartits pels carrers i amb música. Ell mateix la selecciona. Melancolia per als vans de difunt. Silencio per a les ordres de l'alcalde. La resta depèn del seu ànim i se dia, normalment prou alegre.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas comunica que todo aquel interesado en realizar el viaje a Murcia para los días 10, 11 y 12 de abril puede pasar a apuntarse por el Centro Social los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Quan sona la música del van, les dones ixen al carrer, obrin les finestres i manen callar als fills. Al poble no hi ha soroll, però si no tens altaveu a prop, s'ha de parar atenció. Este, el silenci, és un altre dels records en la memòria del poble. Un matí de dia laborable, quan els xiquets estaven a l'escola i no hi havia mercat, podies sentir des de qualsevol racó el soroll dels diferents tallers. El del ferrer o el corretger, on els homes feien cua amb els seus machos per apanyar les ferradures i el guarniment. A Massamagrell, a l'Horta, Emili Giner manté encara oberta la corretgeria que ja tenia el seu besavi fa més d'un segle.
La setmana que ve vindré, primo.
Ja mos avisaràs, eh? Adéu.
Mi abuelo continúa y un tío Vicentico, que era Fadrí, que vivía en Chunch, en mi abuela, y ellos dos tuvieron avante el negocio. Mi padre también estaba ficat, pero cuando vingué la decadencia de los animales, que vingueren los tractores, las mules mecánicas y todo eso, entonces los caballos desaparegueren. Y no se podía vivir dos familias así hasta que va a evolucionar la cosa, y después de 15 o 20 años, mi padre torna, cuando tuvieron que jubilarse ellos, para dejar en rechén la casa a huerta, y entonces me han prendido en Spawn y eso, ya me han prendido la equitación hasta lo que es ahora.
Les coses han canviat prou en la corretgeria. Abans, els clients eren la gent més pobra, els treballadors del camp.
I així se treballava a vegades de nit, acabaven a les 4 del matí, perquè quan acabaven que se feia de nit, venien a arreglar la parella i era obligat a arreglar-los perquè sabies que l'any que ve, a la setmana, al dia següent, no podien treballar, si no duien el... És com un tractor, si no l'arregles, al dia següent no pots anar a treballar. Pues en els cavalls passava el mateix, si trencava una peça, al dia següent tenies que gastar-la. Entonces, pues per la nit se feien càrrec i al millor després de sopar estaven hasta les 2 o 3 del matí treballant per una persona perquè se guanyara el sonar al dia següent.
Ara els clients són adinerats, paguen el luxe de l'equitació amb xecs al portador i en disfruten en el temps d'oci.
Ara, conforme la vas utilizando, cogerás más flexibilidad en la piel. Coges el aceite de este y gastas media botella. Te la pones en un vasito. ¿Qué más hace falta?
Tú verás.
Que entre mamá y que pague.
Exacto.
Emilio, te lo hago al portador.
Molts corretgers s'han quedat en el camí del temps. Ara, el negoci i l'ofici són i seran minoritaris.
Així en massa magre, jo he sentit a mi abuelo que n'hi havia 600 cavalls. I jo he arribat a veure 4 o 5 només. Entonces, lo que pasa es que, igual que ara n'hi ha tallers de cotxes, n'hi ha 3 o 4 per poble, antes n'hi havia 3 o 4 corretgeries per poble. I per mi és un orgull que està sigut l'única que no s'ha tancat mai. És que has que n'has perdurat, com jo, ningú. Perquè derivaren a fer toldos, a tramitar cotxes, a fer camionets, i desaparegué. Jo estic ensenyant-li al xiquet, a Benjamín, que és com si fos fill meu, i estic pues, ensenyant-li pues, algunes coses perquè veig que té interès. Però és que aquest ofici és molt difícil d'ensenyar perquè la gent jove el que vol és guanyar diners des del primer moment. I així duen una cosa per reparar i com és una cosa especialitzada, volen que quede bé. Jo no puc donar-li una faena a una persona que sigui deprenent perquè el client no té per què saber si està ben arreglat o mal, si ho ha fet un xiquet o ho ha fet jo, ho duen perquè quede bé. Entonces, n'hi ha coses que no se poden donar a això. Entonces, si no fan res, no poden guanyar res. I aquest ofici costa molt de d'aprendre, no s'ha d'aprendre en un any.
Estem al taller d'Enric Nicolau, l'últim sarier de l'Horta.
No ho sé. I no pega moltes. La intenció és col·laborar així del sarier.
Forques per a la palla, graneres d'espart, cordes, cabassos de totes les grandàries i espardenyes omplin este antic casalot de Massamagrell. Entrar-hi és com endinsar-se en el túnel del temps, s'oloren les tradicions. És quasi un museu etnogràfic que Enric ha decorat fins i tot amb gàbies on canten desenes de pardalets, d'aquells que utilitzen els caçadors com a reclam.
Mi abuelo era sarier i estigué així fins que se va morir, fent sàries, cabassos, el tema de l'esparto, i nosaltres pues, assentem així i continuem la història.
Enric és camioner, però en companyia dels seus amics, tots els dissabtes, obre les portes de l'antiga espardenyeria on des del 1900 tres generacions de la seva família s'han dedicat a confeccionar sàries, cistelles i espardenyes per als llauradors de l'Horta.
Bueno, mi abuelo estigui en el 1900 o per ahí. Mon pare a partir del 60 i jo pues, ara del 80 o per ahí, perquè sí. En mi s'acaba. Tinc filles i les filles, pues, això ja no els interessarà. Jo vaig en un camió, no te cregues que jo he vist d'ací, jo vaig en un camió per ahir. I ho obri que és dissabte, si venim ací, s'assentem i parlem, veus, amics.
Ara, Enric fa més de mitjancer que d'artesà. Compra els productes al sud d'Alacant i els ven al seu local. Té fins a 13 models diferents d'espardenyes que ara ven a falleres, turistes o propietaris de xalets rústics que els decoren amb estos records. El plàstic ha substituït l'espart, però Enric, la malenconia i l'entusiasme per ensenyar a les noves generacions una part de la seva història l'anima a obrir les portes cada setmana.
Avui ja és tot industrialitzat, avui ja artesania a mà, pues ja queda poc, ja queden menys coses. Antes era així, tot fet a mà, ara avui ja, pues ja se va més al cabàs de plàstic, de goma. Això és un negoci en decadència, l'aventem per nostàlgia.
Ara és quasi impossible, però abans Este soroll era part de la banda sonora dels pobles. En quasi totes les cases, no sols hi havia un cavall per a llaurar el camp, sinó també un corral amb porcs i gallines. Molts, fins i tot, tenien el seu xicotet ramat d'ovelles.
Estaven en varios corrales de esos antiguos y como mucho que habían 50 o 60 en cada uno. Y el tiempo de invierno que llovía mucho, en las calles un barrizal que para qué. Y claro, los vecinos también se quejaban del olor, del ruido. Al final hubo que sacarlas de lo que es el casco urbano porque vamos, esto ha ido evolucionando y la gente ya no tolera como antes, porque antes cualquiera tenía el cerdo en la cuadra o el macho y...
O sea que en todas las casas habían animales, entonces todos tenían, que antes y sin pegar. Ahora nos ven por las orillas de la urbanización y bueno, ya, joder, macho. Gente que ya todos se ponen en guardia ahí.
Són Valentín i Rafa, dos germans de Titaigües, els serrans, dels pocs pastors que encara sobreviuen amb la venda de la carn de corder, les subvencions i l'agricultura. Només del ramat no poden viure.
No nos dedicamos solo al ganado. Lo hemos combinado con agricultura y otras cosas, que cuando sale ir a ganar un jornal por ahí, pues también vamos. Es que los precios están congelados casi 20 años. Un cordero hoy vale 70 euros y hace 20 años valía 9.000 pesetas, que venía a ser casi lo mismo. Y los piensos se han disparado pues como 10 veces. Porque hoy un saco de pienso...
La subida está de cereal, lo han hecho, yo no sé, lo hacen más malos, parece que no engordan, no van con la alegría que iban antes.
Mal pagat i molt sacrificat. Així és el treball del pastor, que dedica més de 12 hores diàries a les seues ovelles. Més temps per a elles que per a si mateix.
Para que vean lo que es esto, no hemos tenido tiempo ni de casarnos. No, es verdad, ¿eh? Aquí ha habido dos pastores jóvenes que han tenido novias que son de fuera de aquí y de una manera o de otra al final lo han dejado. Han tenido que vender el ganado y el uno estará trabajando a lo mejor cerca de donde vive la novia, el otro va a la construcción, pero por lo menos el fin de semana ya hacen su marcha.
Valentín i Rafa pensen que el seu ofici de tants anys acabarà desapareixent perquè no és rendible. Cap jove vol dedicar-s'hi. Potser, diuen, l'única eixida serà l'explotació turística, oferir als curiosos passar un dia de pasturatge.
Tenerlas en un sitio, yo que sé, que vinieran a verlas y,
sí, a ver lo
y tocarlas y sacarlas y verlas correr.
Qui sap, potser anar a la muntanya amb Valentín, Rafa i la seua gossa Linda podrà ser, en un futur, com passar un dia en un parc d'atraccions.
Quieta, Linda, quieta. Lo viborota que és la pequeñaja esa, eso es más nerviosa. Está... Quieta! Ja. Ven aquí, ven aquí. Pasa que no atiende, no... Hacia el pastorado, nosotros enseguida, ala, se separan.